l'Infovespre.
Comencem l'Infovespre. Ho fem, com sempre, amb els titulars. Doncs avui a l'Infovespre comencem dedicant-nos al Dia Internacional de la Violència vers les Dones. Fa mitja hora que s'ha llegit el manifest i l'escoltarem aquí a l'Infovespre, de la mateixa manera que parlarem de la Mesa contra la Violència a la nostra ciutat. Avui ha començat el gran recapte i els infants de l'Escola Pia han celebrat el dia del seu patró, Sant Josep de Calassanç. L'escriptora Maria Barbal ha estat avui al matí a la biblioteca i farem un repàs, també en format breu, dels actes d'agenda del cap de setmana. Parlarem del Consell Nacional del PDeCAT, on es debatrà el règim d'incompatibilitats de càrrecs per als membres de la direcció executiva que només poden tenir un altre càrrec, i Montserrat Candini té el de diputada i el d'alcaldessa. I acabarem, com cada divendres, fent un repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana. Doncs bé, comencem, com dèiem, avui, dia 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, una jornada de sensibilització davant la xacra que representa la violència masclista.
A punt de tancar aquest 2016 i el balanç de dones que han mort a mans de les seves parelles és de 40, 5 de les quals a Catalunya, l'última ahir mateix ja fou celebrada a Madrid. Des del govern de la Generalitat s'ha posat en marxa la campanya de sensibilització contra la violència masclista amb el nom #rebobina. Canviem el fil de la història. Es busca la complicitat de tota la societat per afrontar i superar aquesta xacra social. El fet de rebobinar està estretament lligada a la voluntat de tornar a escoltar o mirar i a la necessitat de cercar nous elements per entendre i interpretar allò que hem escoltat o que hem vist vinculat amb la violència vers les dones. Marta Jové, coordinadora territorial a Barcelona de l'Institut Català de les Dones, ha parlat de la campanya institucional que es posa en marxa buscant la complicitat de tothom.
Rebobinar és tornar a posar en el seu lloc, repensar i començar a cercar solucions. És una campanya que es caracteritza que no només va dirigida a l'impacte cap a les dones, sinó que sobretot posa de manifest que la ciutadania en general, però sobretot també les institucions, hem de començar a tenir aquesta mirada més detallada i analítica i començar a coordinar-nos per buscar solucions en aquesta xacra que és evident que és intolerable.
El manifest institucional que avui s'ha llegit a Calella i a moltes ciutats posa èmfasi en perdre la por i aconseguir un abordatge integral de les administracions i que sigui respectuós amb la dona i la seva llibertat. El manifest s'ha llegit a Calella fa una mitja hora a les 7 del vespre i us el podem oferir íntegrament.
Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies per ser present avui, per formar part d'aquest rebuig absolut contra la violència masclista. Una vegada més diem que no és únicament el 25 de novembre, sinó que és els 365 dies a l'any. Per tant, veig que hi ha molta gent jove, molta gent amb edat adolescent. També és important que ells prenguin consciència d'aquesta xacra social, tot i que de manera reiterada pel conjunt del país i el conjunt de tots els municipis del país doncs fem tot un seguit, lògicament, d'actes a l'entorn doncs, diguem-ne, de la denúncia del que representa aquesta violència en ple segle XXI, doncs no està de més que d'una manera clara i contundent i d'una manera ferma, diguem, tolerància zero. Tolerància zero, a més que volem insistir de manera molt clara que el conjunt de la ciutat, amb les seves diferents segments socials, faré menció de manera molt concreta amb l'Associació de Comerciants. L'Associació de Comerciants ja fa temps que tenen penjat un pòster en el qual hi ha el telèfon d'ajuda, de suport, per també donar a conèixer. No fa masses dies un col·lectiu representatiu dels comerciants doncs va voler mostrar a més amb el pòster el seu compromís. Per tant, moltíssimes gràcies també, perquè només amb el tutelatge i amb la complicitat i amb el suport de tothom serem capaços de, diguem-ne, de combatre aquesta xacra. Passo la paraula, en tot cas, a en Pere Bargalló, que és el sergent de la policia local, que una vegada més el conjunt del col·lectiu que representa la policia local ajuda d'una manera molt anònima, d'una manera molt silenciada i d'una manera molt professional tantes i tantes denúncies, molt més de les que mai ens podríem arribar a imaginar, que també a casa nostra, aquí a Calella, rebem. Per tant, Pere, com vulguis.
Doncs aquestes han estat les paraules de Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, que obria aquest acte fa una estona a la plaça de l'Església i, com deia, ara és el torn d'aquest manifest llegit per al policia.
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a plegar-nos per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de treballar fins a erradicar-la. Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans, i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l'autoritat i de la llibertat de les dones. És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i d'assessorament a les dones que la patien. D'aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat. Així, a Catalunya ens hem dotat com a país de la Llei 17 del 2015 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l'equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida pública i privada. Tot i això, lamentablement, una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral. Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en l'àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d'avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d'una situació d'igualtat efectiva respecte als homes. És per això que les polítiques d'igualtat de gènere és un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil. També l'acompliment de la Llei Catalana 5 del 2008 del dret a les dones a erradicar la violència masclista aprofundeix en l'aplicació d'un model que aposta per la creació i enfortiment d'una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista. El desplegament normatiu d'aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model d'abordatge integral adreçat a millorar l'atenció i la recuperació de les dones i també avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica. Aquest any, les institucions signants volem denunciar de manera especial les violències sexuals perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte a la igualtat formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent. Ans al contrari, la prevalència del sexisme en l'ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l'agressió. Mostra d'això són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep l'existència de desigualtat entre homes i dones i no identifica determinades conductes d'abús i control com a formes d'exercir la violència masclista. Actituds d'imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia s'instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l'amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista. Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat de que les dones vigilin perquè l'imaginari actualment vigent les responsabilitza. En aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desactualitzin l'apologia d'aquestes violències. Avui, la denúncia a la Fiscalia de 10 blogs i 5 vídeos d'internet que incitaven a la violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites per part del Consell Audiovisual de Catalunya i del Govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia. Per això és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l'androcentrisme que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat i que imposa uns estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania que a través d'accions col·lectives i individuals actuen per erradicar aquesta xacra social. Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model d'abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins a erradicar-la definitivament. I avui, 25 de novembre, ens hem de fer nostra la frase de la reconeguda vocalista i cantant Nina Simone que afirmava: "La llibertat per a mi és no tenir por."
Doncs aquest ha estat el manifest. De fet, encara hi ha moltes dones que tenen por a denunciar i s'ha fet una app, una aplicació per augmentar la protecció de les dones que sí que han presentat una denúncia.
El govern ha preparat una aplicació de mòbil que és una versió de l'aplicació del 112 i la policia en facilitarà el codi per descarregar-la a les 500 dones que es considera que tenen més risc de patir agressions.
Les administracions no podem donar d'esquena a totes les eines tecnològiques que ens puguin permetre doncs, una millor, un millor servei, no?, a la ciutadania en general i en especial a les dones víctimes de violència. És evident que són eines que les hem d'utilitzar, no? Ara bé, també és cert que les eines tecnològiques, les noves tecnologies, no?, doncs també són un pou de certes violències que també caldrà començar a treballar, no?, i que em consta que el Departament de Joventut doncs, està fent moltes coses en aquest àmbit.
També parlem de la implicació aquí a Calella en l'atenció a les víctimes de violència de gènere. Mossos d'Esquadra, Policia Local i Serveis Socials de l'Ajuntament integren la Mesa Local contra la Violència de Gènere, que actua de xarxa de comunicació i coordinació per donar una resposta eficaç davant dels casos que es detecten i alhora oferir una atenció adequada a les dones que en són víctimes. La relació la determina un protocol que es va revisar l'any 2014 arran de l'homicidi d'una dona de 45 anys que havia denunciat haver rebut maltractaments per part de la seva parella sentimental.
El protocol de violència de gènere que funciona a Calella vincula a tots els agents implicats en donar resposta a aquesta xacra social, principalment els Mossos d'Esquadra, el cos policial que té un major grau de competència en aquests casos i que disposa d'una unitat de protecció a la víctima, però també policia local i l'àrea de serveis socials que poden aportar informació essencial i suport logístic a l'hora de donar-hi resposta.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem ara de tema. Aquest matí s'ha posat en marxa una nova edició del Gran Recapte als supermercats de tot Catalunya, una jornada de solidaritat que també es fa entre avui i demà als supermercats de Calella.
Els aliments que és preferible aportar és arròs, pasta i llet, que són els aliments bàsics. El responsable de Càritas a Calella, Josep Vidal, l'ha explicat que s'ha arribat als 126 voluntaris a la nostra ciutat que van fent torns repartits entre els 7 supermercats que aquest any s'han sumat al Gran Recapte. I tota ajuda és poca perquè cada dia puja el nombre de persones que necessiten menjar.
El problema és que cada vegada ve més gent a buscar aliments. Jo últimament ho he repetit una pila de vegades. La setmana passada van passar 128 famílies. 128 famílies vol dir que van sortir de Càritas, del carrer Església, 2.500 quilos d'aliments com a mínim. Clar. Si en fem 22 i cada setmana en surten 2.500, és fàcil de fer la divisió, no?, el que pot durar això, no? Els aliments venen, i això ja ho sabeu tots, de la Unió Europea i del Banc d'Aliments. Entre la Unió Europea i el Banc d'Aliments, fins al 15 de novembre ens han portat 76 tones. I, esclar, i això és molt.
Les caixes plenes d'aliments es guardaran a un nou magatzem que ha estat cedit a Càritas i durant els propers mesos es farà gradualment la distribució del menjar gràcies a tres operaris de la brigada que ajudarà a fer el trasllat.
I també avui l'Escola Pia ha celebrat la festivitat de Sant Josep de Calassanç. El Centre Escolàpic Gallenc ha celebrat avui divendres, com dèiem, la festivitat del seu fundador, enfilant els preparatius ja també del Nadal. Tots els alumnes dels dos edificis s'han reunit al pati de l'escola del carrer Sant Pere per fer una fotografia aèria amb un dron que il·lustrarà la Nadala que s'enviarà a les famílies per felicitar les festes. Un equip de Ràdio Calella Televisió ens hi hem desplaçat.
I han sigut els mateixos alumnes qui han explicat quina forma han dibuixat perquè sigui captada amb la fotografia aèria.
Hem fet com un arbre amb... de persones, bueno. Un arbre amb tots els nens de l'escola Pia. Hem participat tots els de l'escola Pia de petits, els d'infantil, els de primària, els de l'ESO i batxillerat i els professors.
Amb motiu de la Diada de Sant Josep de Calassanç, el professorat ha preparat una matinal d'activitats lúdiques per a totes les etapes educatives, des d'infantil fins a batxillerat. Els més petits han estat treballant la figura del fundador de l'Escola Pia i s'han organitzat tallers que tenen a veure amb el lema del curs. Ho ha explicat la responsable de primària, Alba Angelat.
Els d'infantil i cicle inicial visionen un conte en format vídeo, que parla sobre la figura de Calassanç. A cicle mitjà llegeixen un conte també, i a cicle superior parlen una mica més extensament de la vida de Calassanç. Després també estan muntat uns tallers en el qual estan creant figures en relació al lema del Junts, que és el lema que hem treballat aquest curs, i fan postals, fan imants de nevera, bueno, fan una activitat de manualitats plàstiques. I després segueixen amb el taller de decorar l'escola, i per la tarda fem xocolatada i una mica de festa perquè s'ho passin molt bé i ballin una estona.
A partir de secundària, els alumnes han aparcat per un dia el treball estrictament curricular per incidir en la reflexió sobre el dret a l'educació. Ho ha explicat Quim Marès, responsable dels cursos.
Abans de venir aquí hem estat passant un vídeo dels camins difícils i perillosos de l'escola, que és un reportatge de TV3, que demostra i fa veure als nanos que anar a l'escola per a certs països no és tan senzill com aquí i la finalitat de poder tenir una bona educació és important. I el que farem després d'aquesta activitat és uns tallers lúdico-festius en què diferents professors han pensat en coses que poden ensenyar als nanos que no siguin curriculars, com un taller de cuina, un taller de ball de salsa, taller de programació de videojocs, i és el que farem fins que s'acabi el matí.
Quan falta un mes just pel Nadal, a l'Escola Pia de Calella ja estan immersos en la preparació del festival artístic que celebraran els dies 20 i 21 de desembre a la Sala Mozart. Cantaran nadales i algunes ja les tenen clares i les han començat a assajar.
Estem preparant una cançó per Nadal.
A veure, un es diu...
Ja ve Nadal.
Ja ve Nadal i She's in Heaven.
Encara ens falta un, encara ens han de dir una, però no, encara no ens l'han dit.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Seguim endavant a l'Infovespre. La Biblioteca de Can Salvador de la Plaça ha acollit aquest matí una trobada amb l'escriptora Maria Barbal en el marc del programa Lletres en Viu de la Institució de les Lletres Catalanes.
Amb una extensa carrera literària a través dels diferents gèneres com la novel·la, la narrativa o el teatre, Barbal també ha fet narrativa adreçada als joves. Maria Barbal va rebre, entre d'altres, la Creu de Sant Jordi 2001 o el Premi Nacional de Literatura Catalana l'any 1993. El més recent ha estat el reconeixement a la seva trajectòria durant la Setmana del Llibre en Català el 2010. Barbal ha explicat a Ràdio Calella Televisió el seu procés creatiu i d'escriptura.
Jo sóc una persona que vaig començar a escriure per necessitat, perquè tenia una història molt intensa, pendent, i és la que em va portar a l'escriptura. Però després he anat escrivint per altres impulsos i doncs, a partir d'aquest moment hi ha tot un projecte que es va fent a poc, on hi ha l'estructura, la creació de personatges, l'ús del llenguatge, la veu narrativa. És tot una sèrie d'elements que han de conjuminar-se per donar un molt bon resultat.
Maria Barbal ha parlat del seu estil d'escriptura, de qui altres escriptors i crítics diuen que escriu d'una manera molt nena. Neta.
Em sembla que una de les qüestions bàsiques de l'estil és la transmissió del que tu vols dir a través del llenguatge. Si l'estil és fosc, doncs li costarà molt més al lector. Si no hi ha una voluntat darrere d'expressar alguna cosa d'una manera que trenqui motllos o que expressi alguna cosa molt fosca també, doncs no té gaire sentit.
Maria Barbal està en procés de crear un nou llibre, ja que des del 2014 no ha publicat cap obra.
Això ha passat aquest matí, però ara a aquesta hora el Museu del Turisme ha començat la xerrada en castellà Camins de l'Aigua. El viatger intrèpid Roman Morales García ha realitzat diversos i llargs viatges en canoa i a peu per Sud-amèrica. Es coneixeran els principals rius de Sud-amèrica i s'hi poden veure un audiovisual de la travessa de 2 anys en caiac des de Buenos Aires al delta caribeny del riu Orinoco. Aquesta activitat és gratuïta.
També s'està celebrant encara al primer pis de Can Salom l'audició d'alumnes del Centre Musical Can Salom amb motiu de la festa de Santa Cecília. Aquesta activitat ha començat a les 7.
I demà dissabte, a 11:45 del matí, a la biblioteca de Can Salvador de la plaça, es realitzarà la Puça Pica Vol ser artista de circ, un conte infantil a càrrec de Pepa Gavilla.
El Cor País Meu farà dissabte a 9:45 de la nit al Teatre Orfeó Calellenc un recital de cançons sobre l'exili republicà. Tots els beneficis de l'espectacle aniran a la plataforma Calella per Refugiats. La venda de les entrades es fa a la llibreria al Faristol i una hora abans al mateix teatre pel preu de 5 euros.
I des de dissabte i fins al 4 de desembre, a la sala d'exposicions del Casal L'Amistat es pot visitar la mostra Calella és solidària. Es pot visitar de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre, dissabte i diumenge de 10 a 1 i també de 5 a 8 del vespre.
Diumenge a les 12 del migdia a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau amb motiu de Santa Cecília es farà missa pontificial de Parosi.
I acabem aquest repàs a l'agenda comentant que diumenge es fa la 5a marxa de Sant Andreu. Els amics escoltes del Montnegre organitzen la caminada per diferents espais del Montnegre amb punt de visita obligada a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. La sortida és a 9:15 del matí des de la plaça del Bunyol. Té uns 15 quilòmetres, el preu són 8 euros i les inscripcions es poden fer un quart abans de la sortida.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim.
Esperança no fa gran despesa. O sigui, tenir esperança no val diners.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Retornem a l'Infovespre. Montserrat Candini està entre els dirigents del PDeCAT afectats pel règim d'incompatibilitats del partit. La qüestió del compliment d'aquest règim d'incompatibilitats de càrrecs aprovat en el Congrés Fundacional del PDeCAT podria abordar-se en el Consell Nacional que es celebrarà demà, tal com apunten informacions periodístiques. En el cas dels membres de la direcció executiva, entre els quals hi ha l'alcaldessa de Calella, s'estableix que només poden ostentar un càrrec. Montserrat Candini és diputada al Parlament de Junts pel Sí i també alcaldessa de Calella.
Aquest pot ser un dels punts controvertits del Consell Nacional que el PDeCAT celebrarà demà a Barcelona. No obstant això, els estatuts del Partit Demòcrata també permet l'aprovació d'excepcions al règim d'incompatibilitats. Després del Congrés del mes de juliol, la direcció del Partit Demòcrata es va donar un termini de 6 mesos per complir el règim de compatibilitats, que afectaria a 4 dels 12 membres de la direcció executiva. A més de Candini, que és alcaldessa i diputada, també a Lluís Guinó, Albert Batet i Elsa Artadi. El Consell Nacional aprovarà també aquest dissabte la posada en marxa de la Fundació del PDeCAT, que prendrà de base la plataforma de l'expresident Artur Mas per eixamplar la base del sobiranisme.
I abans de passar als esports, comentar que Ràdio Calella Televisió publicarà demà dissabte l'últim capítol de la sèrie Enderrocs.
En aquesta ocasió es podrà veure l'enderrocament de la nau central de la fàbrica Llobet Curí, que aquests dies ha finalitzat amb motiu de les obres d'adequació que s'està fent per traslladar a l'escola Doctor Carles Salicru. La sèrie Enderrocs ha estat una coproducció entre Ràdio Calella Televisió i Fotofilm Calella, en què s'han pogut veure enderrocs d'edificis emblemàtics de la ciutat, com la Torre dels Anglesos, l'antiga fàbrica de pasta Saula o el cinema Àncora. Es poden veure a la web de Ràdio Calella Televisió a www.radiocalella.cat.
Passem ara als esports i ho fem repassant l'agenda esportiva de cara a aquest cap de setmana. Ho fem amb Salvador Ixart.
El club de futbol Calella jugarà diumenge a les 12 del migdia a casa contra el Mataró Atlètic. Els nostres estan obligats a guanyar per seguir lluitant per les primeres places que donen opcions a l'ascens. Per Guille López, jugador del club de futbol Calella, serà important que l'afició els segueixi ajudant com estan fent fins ara.
La mateixa intensitat que sempre. Anar 12-1, és el que intentem sempre, i amb l'ajuda del públic, és molt important, la veritat, espero que no falleu, doncs intentar guanyar.
Pel que fa al Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, després de la jornada de descans, torna a la competició per enfrontar-se al Llafià. Els nostres jugaran amb la clara intenció d'assolir una nova victòria que els mantingui a dalt de tota la Lliga. Aquest partit es jugarà dissabte a 6:45 de la tarda al pavelló calellenc. Les noies del bàsquet tenen un altre partit complicat contra el Canovelles. L'equip de Fierrez no passa per un bon moment. Només han guanyat dos partits en el que portem de Lliga. L'entrenador Jordi Fierrez no podrà disposar de tota la plantilla, ja que té un munt de baixes per lesió.
Fer un esforç a nivell intern a l'equip perquè la situació és complicada. Tenim moltes lesions, la setmana que ve ens falten dos jugadores per feina també, és un desplaçament complicat. Bueno, toca remar i la corrent no va a favor.
Aquest encontre jugarà a Canovelles dissabte a 8:15 del vespre. En handbol, Unió Esportiva Handbol Calella, líder de la Lliga, es desplaça a la pista del Cambrils. Els tarragorins són tercers a la classificació, un conjunt que de ben segur posarà les coses molt complicades als de Salva Puig.
Partit complicat perquè fa dos anys que no perden la seva pista, un equip veterà amb ganes d'estar a la zona de dalt. Però bueno, estem en bona dinàmica, anem líders i intentarem treure algú positiu d'allà.
Aquest partit es jugarà dissabte a 8:15 del vespre. Per acabar aquesta repassada a l'agenda esportiva, parlem de tenis taula. Les noies del Surís Calella es desplacen a la pista del Lequenea d'Irun amb la clara intenció de sumar la tercera victòria seguida. Sofia Joan Sang ens comenta quins són els seus càlculs per guanyar.
I és un partit que és bastant ajustat perquè també tenen estrangeres fortes. Però tenim el Gavi, que ell en principi de base hauria de fer dos punts, i després jo hauré d'intentar aconseguir el tercer i a pel doble.
L'encontre es disputarà dissabte a 4:00 PM. Els nois del Termotur jugaran a la pista de l'Esparreguera. Els nostres no poden fallar per mantenir les opcions a quedar campions de Lliga i tenir un bon encreuament a les fases d'ascens. Aquest partit es disputarà dissabte a 5:00 PM.
Doncs sabem què passarà a les pistes esportives, ara volem saber què passarà al cel. Anem pel temps.
Un dia més amb el cel poc ennuvolat. De matinada augmentarà la nuvolositat i al llarg del matí el cel quedarà entremig i molt ennuvolat. Al llarg de la tarda la nuvolositat minvarà. A partir de la tarda també són probables precipitacions d'intensitat feble. La temperatura mínima serà lleugerament més alta i la màxima serà similar.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, divendres 25 de novembre. Més informació a la pàgina web radiocalella.cat, també a Facebook i a Twitter. Acabarem, com sempre, amb un tema musical. Avui, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, dedicarem aquesta cançó a totes les persones que lluiten contra aquesta xacra, i no ho farem amb una cançó que reclami els drets de la dona, sinó una cançó que parli de l'amor, la llibertat i l'autosuficiència, que és el que necessitem. És La Otra, Contigo. Que passin una molt bona nit.
Contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul.
La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche, sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del
contigo.
Es cierto que el mundo parece un poco menos feo
contigo.
Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos.